Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu. Gràcies.
Sabies que la ceràmica i la cuina són parella de ball des de fa prop de 7.000 anys arreu del món? Enguany, a la Fira del Fang, farem ballar aquesta ancestral parella amb prestigiosos ceramistes i cuiners. Vine a descobrir les cuines del món amb ceràmica a la Fira del Fang de Marratxí, del 7 al 15 de març.
Avui torna l'emoció de la Copa d'Espanya de Futbol Sala a IB3 Ràdio a partir de les 4 i mitja i en directe des del Palacio de los Deportes Martín Carpena de Màlaga, quarts de final entre Movistar Inter i Palma Futsal. Els mallorquins inicien la lluita pel títol contra el líder de primera divisió. Viu la Copa a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ferran Vallès et du de viatge per tot el món dijous a les 8 del vespre a IB3 Ràdio.
De tot color, de tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color. És aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, IB3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? Ni disposa't a viatjar pel món. De tot color.
IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio. Múltiplex. Amb Sergi Marcos.
Les 4 i 6 minuts, continuem el múltiplex d'IB3 en ràdio d'aquest dijous, avui fins a les 4 i mitja, amb motiu de la retransmissió de quarts de final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, que enfrontarà el Palma Futsal i el Movistar Inter, que els nostres companys i l'Esports 3 en Joc vos narraran amb tot luxe de detalls. Nosaltres continuem amb temps de tertúlia amb els alquimistes del dijous, que són Joana Castell, antropòloga i documentalista, Pere Ferrer, blocaire i especialista en xarxes socials, i Àngela Aguiló, periodista i consultora de comunicació. I les vies de participació del Múltiplex IB3 Ràdio també obertes perquè digueu la vostra.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00 o cerca'ns a Twitter, @múltiplexib3. Opina, comenta, expressa't. IB3 Ràdio.
Ara parlem del 8M, del Dia Internacional de la Dona, Dia Internacional de les Dones. Diumenge es duran a terme arreu d'Espanya les manifestacions per exigir igualtat i més drets per a les dones. La manifestació de Palma serà a les 12 del migdia i a la de Madrid s'hi sumaran tots els partits polítics, a excepció de Vox. Una novetat enguany és la participació del Partit Popular. S'afegeixen a la manifestació, si bé amb pancarta i lema propis. Això sí, la portaveu al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, com ja va avançar fa dos dies, no hi anirà. Diu que ella es considera una feminista amazònica i que ningú ha de parlar amb nom seu i manco en el tema de les dones. Bé, siguin com sigui, vosaltres com valoreu aquesta participació política de tots els partits a les grans manifestacions que viurem diumenge, tant diumenge de matí com diumenge hora baixa? Aquesta novetat de la participació, l'adhesió del Partit Popular a les marxes i l'absència de Vox. Joana, com ho interpretes?
Bé, molt senzillament, jo crec que l'any passat va ser, no?, que m'apareix que ni el PP ni Ciutadans varen anar, Vox tampoc, però Vox en aquell moment no tenia representació en el Parlament dels diputats, però Jo crec que és un moviment de masses el que s'està mobilitzant en els drets de les dones. És ja molt incorrecte políticament parlar des d'un punt de vista o des d'una perspectiva masclista, tant en els mitjans de comunicació com en el carrer. Això és una cosa que ja, diguem, algo a la mentalitat de la gent de peu està canviant, no? Llavors jo crec que és un tema de rentabilitat electoral, bàsicament, de cara en el futur. Crec que si no se pugen en aquest tren, queden a una estació despassat. Llavors que es passat que el PP hi formi part, crec que té que veure amb això fonamentalment. Supos que Ciutadans també hi anirà.
Sí, de moment sí. Àngela?
Bueno, lo de Vox no m'estranya. Vamos, tampoc esperava res. Vamos, si hagués vingut, m'hagués sorprès en positiu, va? Que s'hagués sumat, així. I bueno, lo de Cayetana, mira, no fa falta. Si pot quedar a casa seva per dir segons quines coses, millor que s'hi quedi i no se l'espera, saps? Gent, així no cal. Se retrata ella mateixa, fins i tot li diuen els altres que, bé, no sé, ja, és que ella mateixa, jo crec que aquesta... Bé, res. No se l'espera ni tampoc no fa falta que vingui. En quant... Bé, doncs mira, jo tot el que sigui sumar ja m'assembla bé, perquè això és un tema ja del tema de... Lo del masclisme és un tema, és que el problema és que quan se veu això, la manifestació de l'MV no és un tema per atacar els homes, és un tema de reivindicar, d'acord? El tema de la dona, de la igualtat, per exemple... etcètera, etcètera. O sigui, tots els problemes que tenim en el dia a dia, que tenim encara problemes d'inclusió, de normalitat, etcètera, etcètera, que això no hauria de passar. Per tant, no és una cosa en contra, sinó... Jo és que el que diu una Joana me sembla perfecte, és que no, aquí tampoc no li veig es que, saps? Veig que estic totalment d'acord amb la Joana, honestament. No, tot el que sigui sumar, en positiu.
Visió masculina, la que porta en aquest cas Pere Ferrer.
Quan els partits se reuneixen amb el rei per formar govern, hi ha partits que se declaren republicans i no hi van, com que són uns antisistema, no van en aquells a reuneixen amb el rei. I del Vox va pel mateix camí amb aquest tema, s'havia antisistema. Dit això, me pareix molt positiu que hagi un consens, perquè pot ser no tots els partits que compten tinguin la mateixa opinió, la mateixa visió, però el que aquesta situació evidencia és que tots van en la mateixa direcció. Un més ràpids, un més lentos, un més avant, un més enrere, però tots van cap allà mateix. I això és l'únic que ha d'importar, que la societat avança cap a una direcció i com que el consens és tan ample, pareix que això és la direcció correcta i no a volta enrere.
Àngela?
Molt bé. Sí, no, és que estic totalment d'acord amb el que estan dient, tampoc no, tot el que sigui sumar-se i que la gent, és el que deia, bueno, hi ha gent que veurà aventura, va més a poc, o sigui, més a poc, però tots anar a la mateixa direcció, és que tampoc no és que no hi veig una altra cosa, és que no hi veig un altre camí, no, és a dir, i és que no sé, hi ha coses que no acabo per el seu propi pes, és que no crec que no tinc gaire cosa a afegir en aquest tema.
Bé, entram en el debat més a fons que volíem introduir, el de la bretxa salarial. Aquesta setmana ens han donat unes noves dades del que implica la bretxa salarial entre el treball femení i el masculí. A la Unió Europea li costa 360.000 milions d'euros de pèrdues anuals, al voltant d'un 2% de l'economia total, segons un estudi de l'Agència de la Unió Europea, Eurofound, que es dedica a la millora de les condicions de vida i del treball. La mitjana dels països europeus de la bretxa salarial és d'un 15%. Si bé les diferències més grans són a Itàlia, Malta i Grècia, amb un 20% de diferencial, mentre que països com Finlàndia, Suècia o Lituània, la bretxa salarial queda per davall del 5%. Fixeu-vos, quina diferència. Aquest cost és una estimació dels ingressos no percebuts, les contribucions socials no realitzades i els costos de les finances públiques relacionades amb la menor proporció de l'ocupació femenina. També avui han conegut un altre informe sobre la bretxa salarial a Espanya del sindicat USO, que conclou que les dones espanyoles pateixen aquesta desigualtat a tots els sectors productius de l'economia, fins i tot en aquells tradicionalment feminitzats, en què treballen més dones que homes. El motiu, que elles ocupen els llocs més baixos i ells les posicions més altes. Per exemple, tres sectors amb majoria de treballadores dones, serveis a les empreses i serveis socials, i en entitats financeres i asseguradores, això és molt visible. A entitats financeres i asseguradores i a serveis a les empreses, aquests sectors, i també a agricultura, les mitjanes... les dones cobren de mitjana manco del 70% del que cobren els seus companys homes. Per exemple, segons l'estudi del sindicat USO, que han conegut avui el sector d'entitats, la diferència bruta salarial és molt notòria, gairebé 15.000 euros bruts anuals de diferència. Xifres i qüestions de la que es parla, de les que es parla molt aquesta setmana, aquest dia, a les portes del 8M, Dia Internacional de la Dona, i sobre les que avui volem reflexionar també al programa, perquè pareix que si no és pel 8M no en parlam, però es constata també enguany que és molt difícil reduir aquesta xifra, no? Que, quina impressió així general vos proporcionen a vosaltres aquestes dades, aquests indicadors, Joana?
Home, una bona impressió és molt complicat que te doni, no? Però i també a mi el que me suscita és la necessitat de demanar a un empresari a on pel mateix càrrec tingui justament un sou diferenciat per dones i homes, és perquè la raó de tot això m'agradaria entendre-ho. Bueno, supos que hi ha unes raons vinculades amb el tema de previsió de beneficis i de més, i que permet pues, que mira, que si se pot retear d'una banda, pues, se pensi que ha de ser de la banda de les dones. Jo crec que són coses que a banda del debat social, que està molt bé que surti, que se debati, que això és molt necessari, ja comença a ser imprescindible que se prenguin mesures eficients i amb molta força i amb molta efectivitat per banda des que ha de legislar, perquè si no obligam, això no canviarà.
Àngela?
Bueno, jo és que saps què passa? Que en aquest sentit, el que fan, vale, partint de la base que han de tenir el mateix feina, el mateix salari, moltes empreses el que fan és afegir pluses de productivitat, i és aquí on se veu la bretxa, d'acord? I després pentura una feina, una persona, una dona, ocupa un càrrec directiu, vale? O sí, de coordinació, de direcció, i en vez de posar-te el càrrec que haurien de posar quan firmes el contracte, posen administrativa, fer un conveni administrativa. Clar, si no es fan això, si a més tens igual, perquè clar, la cosa es demostrarà, o sigui, això ho pots demostrar, però, per exemple, la mateixa feina, el mateix salari, este sistema, clar, si tu ho saps, el teu company ho pot denunciar, però el tema dels procés, com ho veus? Com els denuncies? És aquí on estan, on fan la trampa. I per això està, perquè tothom, sí, tots tenen, diuen, la mateixa feina, el mateix salari, i ho sembla que ho sumeixen, però realment no és vera, perquè, bon, si hi ha diferències, són en els plusses que s'afegeixen en la nòmina, i és aquí on. I a part d'això, de contractacions fraudulentes que te posen administrativa quan tu, pentura, tens un càrrec de tècnica, Aquí està el quid de la qüestió.
Pere?
Anem per parts. Primer de tot, contestant a Àngela, això de que te posin administratiu o auxiliar quan el teu càrrec és superior, jo crec que passa per tot. Podem anar a una recepció d'hotel i veurem quant de recepcionistes hi ha i quant d'auxiliars, quant de camarers i quant d'auxiliars. És un frau, per dir-li de qualque manera, que se produeix molt. Però crec que en part pot tenir raó, Àngela, en quant a que hi ha plus d'aquests que sí que poden donar peu en aquesta diferència. Però jo crec que sempre he estat de l'opinió de que això és un problema generacional. I jo m'agradaria veure les dades de la bretxa salarial per franges d'edat. Jo penso que joves d'avui en dia la diferència no és tant. Podem anar a una facultat a veure medicina, dues de cada tres persones que entren a estudiar medicina són dones. D'aquí 30 anys serà impensable que la direcció del sistema sanitari la presència de la dona no sigui majoritària. I a l'enrevés també passarà. Si anem a mirar les enginyeries, la proporció és inversa. Inclús més de tres quartes parts crec que són homes. Mos trobarem que si anem a una empresa d'enginyeria, la major part dels directius seran homes. Com aconseguim la igualtat en mesures com les que s'han preses, on el perjudici que hi podia haver de contratar una dona enfront d'un home era que la dona se quedava embarassada i havia de parir i havia de tenir un permís. Ara, amb un permís obligatori pels homes, el perjudici que provoca contratar un home o una dona s'equipara. Ja pot ser que hi hagi problemes de mentalitat, però penso que això se continuarà solucionant a mesura que la generació actual, els que són joves avui en dia, cresquin i siguin els que manegin el Qatar.
Ai, és que això, aquesta premissa jo també l'escoltava quan tenia, o sigui, quan fa un parell d'anys.
Àngela, ara complicarem encara més aquest debat, perquè hem duit avui a la taula de la tertúlia aquesta qüestió de la bretxa salarial, no només perquè faltin 4 dies pel 8M, sinó perquè avui era el dia triat per la Comissió Europea per anunciar la nova estratègia d'igualtat de gènere per als 27 països membres, que ha d'incloure polítiques específiques per contrarrestar la discriminació per raó de gènere i millorar l'accés de les dones al mercat laboral. La gran novetat del dia és que Brussel·les recupera les quotes de directives, de dones directives, per acabar amb les, per disminuir aquesta desigualtat. La Comissió Europea es posa com a objectiu a tancar d'una vegada per totes la bretxa de gènere i combatre la violència contra les dones. En concret, amb l'objectiu d'acabar amb les desigualtats de gènere en matèria laboral i social, ha anunciat avui el govern europeu que recupera una proposta de quotes, que el 40% de les posicions directives en les cúpules empresarials estiguin ocupats per dones. Què vos pareix la iniciativa de la Comissió Europea? Que el 40%, les empreses, estiguin obligades a que el 40%, 4 de cada 10 posicions, estiguin ocupades de dones, per exemple, a un consell d'administració.
Home,
Sergi, perdó.
No,
una pregunta
digues,
prèvia.
Àngela.
Això és obligatori o és una recomanació?
Això és una nova estratègia. Lògicament, cada estat després haurà de traslladar això. Però, com a europeista que es pentura, m'ho pot detallar, concretar això que demana.
És una declaració de bones intencions.
D'una estratègia d'igualtat. Lògicament, els estats crec que són els que tenen la darrera paraula.
No entès això.
Però què vos pareix, com a mínim, no?
Home, jo crec que si s'està xerrant d'un 40% i no d'un 50%, això ja mos està dient que efectivament és una tradició molt, molt, molt arrelada, que costarà molt que se canviï d'un dia per l'altre, el fet de que hi ha més homes en càrrecs de més poder que dones. Per tant, s'està xerrant d'un 40%, no d'un 50%, que és el que hauria de ser lo normal i lo raonable. Començam amb un 40%, en la puntita, que no duele tanto, no? A veure, jo crec que està bé per una banda i no és suficient per una altra. I en aquest
però
sentit...
Però ets partidària de l'establiment d'aquestes quotes, no? Que és una mica el debat.
Som partidària de l'establiment de quotes perquè més endavant, en un futur, aquestes quotes siguin prescindibles perquè no siguin necessàries. Quan la mentalitat de les persones, quan dins la mentalitat de les persones aquesta necessitat de quotes ja no existesqui, perquè ja no tingui sentit aquest debat, perquè ja hi hagi una igualitat paritària en el cap de tothom, podrem prescindir de les quotes. Hem d'aconseguir, a base d'incentius, canviar les mentalitats de les persones.
Mm-hmm. Pere?
Soc detractor d'aquestes mesures, clarament. No m'agrada això de posar quotes i me torn a lo que he dit antes. Les enginyeries, els nous enginyers hi ha 3 homes per cada dona. Mos hem de ficar una empresa d'enginyeria i hem de posar que obligatòriament ha de més dones en el Consell d'Administració que homes. Si és per mèrit, m'apareix fantàstic. Si no és per mèrit, m'apareix un absurdo. Igualment, torna en el cas de la medicina, perquè hem de posar un mínim d'un 40%. I si el dia demà hi ha 4 metges per cada home, què hem de fer? Hem de posar una quota pels homes?
Però,
que les coses vagin per mèrits.
Perdona, molt breument. És que tradicionalment a les dones se'ns ha dit que no tenim el cap com per estudiar enginyeria, que tenim el cap més comprensiu, que tenim més comprensió lectora, que les lletres ens van millor, etc etc. I això, mira, hi ha documentals que circulen per les xarxes. Ahir en vaig veure un que xerrava específicament de ciència i dona, entrevistant a lotes de dia d'avui, que justament xerraven d'això. Jo vull fer enginyeria, però mon pare, mon mare, a l'escola m'han dit que, bueno, que pintura és una carrera molt difícil. A un nin això no li diuen.
Crec que medicina socialment està considerada molt més difícil que una enginyeria.
No, la
ciència
no,
més complicada.
Àngela.
No,
no es focalitzeu en si medicina o tal, no sé què. Això és una tonteria. És a dir, el que hem de fer és a dir, mira, ja estic farta de papers mullats i xerrar de les noves generacions. Ja estem en el segle XXI. Nosaltres estem, hem estudiat tantes carreres com això i encara continuem igual. Per favor, lo de la Unió Europea, si no ho fan obligatori, quedarà igual una altra vegada paper mullat. El 40% me sembla una tonteria. I apostaria més per lo del tema de lo que diu la Joana que lo de Pere. El tema de les quotes, a mi tampoc m'agrada. Però de moment, quan no se fa, pues que ho obliguin. El dia que no s'hagi de menester ja se llevarà. De totes maneres, trob que el paper mullat. I allò que me tornin a dir, les generacions futures, punyem-me, que ja estem en el segle XXI i les dones ja estan preparades i estan formades i continua passant. I ara perquè no vull dir per empreses, però perquè se veuen el dia a dia. Se veuen el dia a dia. I jo també ho he patit, que jo quan estic dient lo del contracte també ho he vist. I m'ho han fet a mi. I calla, perquè damunt és feina. Hombre, sí. això és així. I tornarà a ser paper mullat i continuem xerrant d'aquestes coses en el segle XXI, que en el 2020 jo ja ho troc que fa pep. Si no és obligatori, només és una recomanació, no farem res. I d'aquí 10 anys...
És la nova estratègia.
Tornaran a passar el mateix. És que, perquè aquests al·lots tornaran a passar el mateix.
La nova estratègia de la Comissió Europea pels pròxims 5 anys que han detallat avui, i això sí que és una concreció, el que vols dir que ara la Comissió Europea s'ha compromès a que tots els nivells de l'administració del seu govern, que són milers de funcionaris, abans de 2024 estiguin ocupats en un 50% per dones. A tots els nivells de l'administració, Comissió Europea, no xerram de totes les institucions europees.
Va sortir en el diari que ni l'administració pública complia aquí a les Illes Balears, per favor.
Hi ha molta cosa a corregir. Àngela, ho hem de deixar aquí perquè hi ha na Mariona Fortesà, avui, com que acabam una mica abans, cercam ràpidament, Mariona, el darrer titular de la tertúlia, no?
Anem a parell.
I anem en qüestions un poquet més divertides, podríem dir. És un titular de La Vanguardia que diu el següent. Una dona descobreix que la planta que du cuidant 2 anys és de plàstic. I diu, sent que aquests 2 darrers anys han estat una mentida. Es tracta d'una dona britànica de nom Kaeli Wilkes. La planta en qüestió era una planta anomenada planta suculenta, jo no sé si la teniu en el cap, però és una planta així com molt piramidal, se'n veuen bastantes per les floristeries i segons diuen no fan falta excessius, posar-hi excessiva cura perquè la planta suri i no mori. De tota manera, ella s'hi va implicar molt en aquesta cura de la planta, però en el moment que va intentar trasplantar-la en un altre cossiol, perquè havia trobat un cossiol més guapo, troba que es té una base de suro i que no és real. Davant aquesta notícia, jo vos volia demanar quina és la decepció més gran que heu patit a la vostra vida.
Ostres!
Pere...
És final de Perdidors.
Estàs ràpid.
Tu ets molt jardinera, Joana?
No, però te donaré una vinculada amb aquest tema, perquè les més grans de la meva vida, pintures són més profundes i ara ni me venen al cap, les he oblidat voluntàriament. No?
Molt bé, molt bé.
Però l'estiu passat vaig comprar una suculenta, o sigui, un cactus, i les floretes, que eren molt guapes, vaig veure que eren de mentida, que estaven aferrades en plàstic, amb silicona o alguna cosa així. Els cactus eren de veres, les flors no. Això no està bé.
Àngela, ràpidament, que esperen els
no
esports.
Ja no sabia què dir. Me sumo a lo mateix en Pere. Sí, al final del Perdido.
Vinga, idò. Aquí queda dit. Gràcies, Mariona. Fins demà. Gràcies, Joana. Gràcies, Pere. Gràcies, Àngela. Lluís Menéndez ha estat a les vies del so. Gràcies a amics, amigues, oients, per acompanyar-nos tot d'una arribant als esports.